A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Diuen que els rics de debò, els que protagonitzen la novel·la Fortuna d'Hernán Díaz o la família de l'exitosa sèrie televisiva Succession, d'alguna manera ens fascinen. Les seves desventures ens atrapen tant per la sumptuositat dels escenaris que habiten com per les desgràcies i traïcions a les que poden ser subjectes. En qualsevol cas, Formentera ja fa un parell de dècades que té molta relació amb l'abundància, amb la riquesa, el luxe i les celebritats. Ho saben les nostres aigües, les nostres platges i els nostres restaurants. Un dels homes més rics d'Espanya, Isaac Andic, estava enamorat de la nostra illa i, de fet, hi va navegar amb el seu veler, el Nirvana majestuós, i s'hi va fer construir tres polèmiques mansions a Punta Gavina, que avui donen feina a unes quantes dotzenes de persones, en un rerefons de luxe i secretisme. Les cases de mango, sempre n'hi hem dit aquí. Però dels que hi vivien tampoc en sabien gran cosa, més enllà del que llegíem a les pàgines d'economia i a les notícies de les socialités. Fins al 14 de desembre de 2024, quan l'home més ric de Catalunya va morir després de relliscar o ensopegar el camí de les feixades que puja de Collbató a Montserrat i caure per un penya-segat a gairebé 100 metres d'altura. O això és el que es va comunicar després dels fets, perquè una investigació policial i judicial tracta ara d'aclarir si va ser un accident o si el seu fill gran, en Jonathan, que aquests dies és precisament a Formentera, segons hem pogut veure en diverses fotos, amb tota la seva família, navegant, el va empènyer. No ho sabem. Els Mossos, la fiscal del cas, Teresa Yoldi, i la jutgessa, la Raquel Nieto, avalen ara com ara la tesi de l'homicidi i la premeditació, tal i com va transcendir amb la detenció d'en Jonathan ara fa dues setmanes, amb 7 indicis que la jutgessa va esgrimir per a dictar el seu ingrés a la presó, que va al·ludir després de pagar molt ràpidament una fiança d'un milió d'euros. Un dels periodistes que de més a prop ha tractat el cas és en Jesús García Bueno, un periodista que porta anys signant notícies i reportatges al País sobre crònica judicial i policial, successos o actualitat penitenciària. Algunes històries en les presons són les que a mi m'han fet cridar més l'atenció sobre en Jesús. Treball periodístic impecable i la capacitat de commoure amb els fets, no pas amb un viatge narratiu. Amb la detenció d'Àndic, ella i la seva companya, Jesús, la seva companya, en Rebeca Carranco, van publicar la mare de tots els articles sobre l'estat de la qüestió de la mort d'Àndic i que van dirigir nous focus de detalls sobre l'assumpte. L'article dels 7 indicis incriminatoris sobre el que s'està construint el cas entorn de Jonathan Àndic. Avui tenim el privilegi de conversar amb en Jesús. Bon dia.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Bé, estem bé. Dia una mica ventós i rúfol aquí a Formentera, però segur que a mesura que passin les hores s'anirà aclarint i, en fi, i qui vulgui nedar doncs aquestes aigües ho podrà fer. Com estàs tu?
Bé, aquí seguim a hora per hora quasi gairebé amb les novetats que hi ha, doncs aquest cas Àndic que ens té les últimes setmanes doncs força ocupats, la veritat.
Sí, cada dia hi ha un nou gir, una nova informació, ara en parlarem. Escolta, com et va caure aquest cas? Per què et va caure ell a tu, el cas, o el vas anar a buscar tu?
No, la veritat és que, bé, sent, com deies, no, la persona més rica de Catalunya, una empresa internacional com Mango, doncs la seva mort ja va ser en el seu dia, no? Evidentment, notícia. Inicialment, doncs, tots pensàvem que era una mort accidental, també els investigadors en un primer moment, i és cert que després, doncs, a mesura que passaven les setmanes i mesos, això semblava que no estava tan clau, que com a mínim volien seguir investigant, des de llavors doncs, hem seguit la història amb la companya, amb la Rebeca, que fem aquest tàndem, doncs, de de policial i tribunals, no? I bé, i hem estat seguint, és cert que parlant amb moltes persones durant tot aquest temps, intentant entendre, més enllà dels fets, doncs, a aquesta família i una mica les circumstàncies de tot el que envolta aquesta relació pare i fill, no?
Entenc que cobrir una notícia així implica dues velocitats. Una és el primer moment, l'impacte, la informació essencial immediata del succés, dels fets, la mort d'Àndic, i després comença el treball de fons. Fa un any i mig ja d'aquesta mort i porteu, entenc, un any i mig empantanegats i treballant sobre aquesta persona. Un any i mig convivint, coneixent la família Mango, no?
Bueno, hem estat intentant, efectivament, aproximar-nos tot el que hem pogut per conèixer-ho. Penseu que durant més d'un any, de fet, la investigació ha estat sota secret de sumari, per tant, era certament difícil, no?, treure informació. I, a més, és que hi havia un cert grau d'incertesa sobre el que... En fi, era una cosa que estava produint-se, no?, en aquell moment, en paral·lel, mentre nosaltres anàvem també parlant amb altres persones, i, per tant, s'havia d'anar, doncs, amb molta cura, amb tot el que s'explicava, fins que, doncs, el passat 19 de maig, el Jonathan Lee va ser detingut per Mossos d'Esquadra, posat a disposició judicial, i hi ha un auto judicial que ja comença, doncs, a posar una mica o aclarir tots aquells fets que, d'alguna manera, en alguns casos ja ens havien començat a arribar, però es posen, doncs, negre sobre blanc i la història va adquirint un cert sentit.
En qualsevol cas, en fi, ho dèiem a la introducció, la gent li interessa molt el que els hi passa als rics, no? Sempre són, en fi, ja, no és d'ara, fa 150 anys que els diaris en parlen del que els hi passa als rics. En qualsevol cas, des del principi, pràcticament des del principi, anàvem tenint inputs de que els Mossos visitaven la zona, que feien proves, com si algú tingués una mosca darrere l'orella i rebutgessin tancar el cas i donar per bo, doncs, la primera versió de l'accident. Més enllà de quan fa, doncs, hi ha un temps on va transcendir que se l'estava investigant a Jonathan Àndic i després a la detenció, doncs, fa dues setmanes. Però abans de tot això, ja la gent ja... Hi havia un... Podríem dir que hi havia com un ronron de fons.
Bueno, més que un ronron, és a dir, jo imagino que quan es produeix una situació d'aquestes, fins i tot qualsevol família, no?, és la primera interessada, no?, en saber exactament què ha passat, no?, i en què s'expliqui ben bé, doncs tot. Què passa? Que molt des del primer moment hi ha dues declaracions del Jonathan Àndic, que el primer, el mateix dia dels fets, 14 de desembre del 2024, i posteriorment a finals de gener, no? Llavors, és això el que comença a activar, d'alguna manera, la sospita dels policies. És a dir, no hi ha una premissa de dir, bueno, no em crec el que ha passat aquí, sinó que hi ha uns elements que els porten a començar a pensar d'una altra manera, no? I en aquest cas, doncs, són algunes contradiccions en què incorre Jonathan Àndic en les seves explicacions. Com a mínim això és el que interpreta la policia, que veuen que no es compadeix, doncs, el que ell diu, amb alguns exàmens que ells havien fet sobre el terreny, i a partir d'aquí sí és quan ja, diguéssim, que es posa la lupa, no?, o la lent que es posa sobre aquests fets, o sigui, és més d'investigar amb la línia d'un possible homicidi, tot i que això es va construint al llarg dels mesos i amb temps, i no els investigadors no es conformen amb la hipòtesi de l'accident i tancant el cas, sinó que continuen, no?, amb una sèrie de diligències, doncs jo crec que sense un prejudici previ, però destinades a aclarir realment què va passar allà dalt, que efectivament ara, hores d'ara, doncs tampoc ho sabrem i serà difícil perquè no tenim, això és important dir-ho també, no hi ha en aquest cas una prova directa, no? És a dir, no hi ha una fotografia del moment de la caiguda, no hi ha un testimoni, posem per cas que hipotèticament veiés el que passés a la muntanya de Montserrat, i per tant, doncs, això és part de la complicació d'aquest cas.
En aquest article al que fem referència, quan s'obre parcialment el sumari, quan es decideix la detenció d'Àndic, s'assenyalen 7 indicis, si et va bé els repassem, contra el fill del fundador de Mango, que és el que finalment doncs, susciten, provoquen la seva detenció i doncs, provoquen doncs, que a poc a poc vagi doncs, a, doncs, això, no? Encaminant-se cap a un judici, no? El primer seria les contradiccions entre les dues declaracions que va prestar inicialment davant els Mossos. O sigui, en aquest cas primer diu una cosa i després en diu una altra.
Sí, i més que també a banda de contradiccions entre el que diu ell mateix són aparent contradiccions, o com a mínim els Mossos li donen un cert pes, no? Respecte de les coses que ells ho poden observar, no? O conèixer a través d'altres mitjans d'investigació. Això és, diguéssim, l'element inicial, si bé és cert que tant aquest com els altres indicis que mencionarem, doncs, els combat la defensa, no? És a dir, la defensa doncs, ha intentat plantejar arguments també per defensar que aquestes contradiccions o bé no existeixen, o bé s'han interpretat malament, o bé no tenen un pes tan específic com, com vol fer pensar la policia, no? Aquesta és justament la batalla dialèctica i jurídica que ara tindrem. Però aquesta, com dius, és una de les contradiccions en les declaracions.
Sí, inicialment ell explica que caminava 4 o 5 metres per davant de son pare quan aquest va aturar, quan Isaac Andic aparentment havia parat a fer unes fotografies amb el seu telèfon mòbil i que llavors doncs, ell no el tenia a la vista i mentre caminava va escoltar unes pedres caure, es va girar i va veure un cos rodant entre els matolls i va escoltar un fort cop i un gemec de dolor de son pare. Però en la segona declaració va assegurar que va veure el seu pare utilitzar el telèfon mòbil només a l'inici de la ruta. I l'anàlisi del mòbil de Dandic, pare, constata que només va fer un vídeo i va prendre una fotografia a l'inici de la ruta. I no ho va tornar a utilitzar, no?
No va tornar a utilitzar-ho, correcte. Els fets passen a les 12 i 28 minuts del migdia d'aquell 14 de desembre i, efectivament, és com dius tu, no? Això és una cosa definitiva. Pensem que evidentment, si el que es va produir va ser una caiguda, doncs no? L'estat de xoc en què estaria aquesta persona, el Jonathan Andin, doncs és evident, no? No és una prova definitiva, però com dic, sí que és el primer indici, com a mínim, el que van fer pensar els investigadors que aquí podia haver doncs, alguna cosa més que un simple accident, no? En tot cas, això justament és el que estem ara en el... No en l'inici, perquè fa un any i mig que ara que ja els investigadors estan doncs, parlant amb molta gent, fent analitzant telèfons, etc. Però justament ara comença doncs, aquest procés en el qual doncs, haurà de passar tothom a declarar davant del jutjat i eventualment doncs, tots aquests indicis s'hauran de portar davant d'un jurat popular si és que la defensa no aconsegueix, que ara en hores d'ara sembla difícil, doncs, que el procediment s'arxivi abans d'arribar en el judici.
D'acord, el segon punt clau és si Jonathan Andic, i també s'ha especulat molt sobre això, els Mossos n'estan convençuts per un treball de càmeres, si va fer uns dies abans la ruta. O sigui, se sap que els dies 7, 8 i 10 de desembre ell va estar per la zona i que hauria aparcat i caminat uns dies abans del dia 14, que és quan van a caminar junts, i cauen. Aquest és el segon indici que la jutgessa diu.
Sí.
Pareix sí, estrany.
Hi ha indicis de més potents, no? i de més col·laterals o de no tan importants. Aquest seria un dels que els investigadors consideren més importants, que són aquestes visites prèvies, perquè sempre, segons la seva tesi, doncs, indicarien un cert grau de preparació, no? o de premeditació. No està clar a hores d'ara si van ser 3 dies abans de l'accident que va anar o 2. En tot cas, els investigadors el que diuen és que la ruta del dia 10, és a dir, 4 dies abans, fa una ruta que tant per localització, no, com per anàlisi de dispositius doncs, i del temps, no, que passa allà a partir de la lectura de les matrícules, etc., seria molt semblant a la que finalment fa amb el seu pare el dia 14, que recordem, això és una zona, és un camí que es diu el Camí de les Feixades, és un dels camins que porten al monestir de Montserrat, i ells recorren uns pocs centenars de metres abans de que passi el succés, no? I, efectivament, aquestes visites prèvies doncs, és el que és un element important. Aquí Jonathan Andin doncs, explica que uns amics li havien recomanat aquest camí i que, d'alguna manera, doncs, li agradava preparar el terreny doncs, perquè controlar, per un cop anar amb el seu pare doncs, que sapigués on havia d'aparcar, on havia no, de, de, de caminar, etc. Bueno, veiem finalment tot això, un eventual convicte jurat, doncs quin pes o quina versió creu. Però efectivament aquestes visites prèvies són, com deia, són importants.
Molt bé, de fet, ja això publicau avui, Twin and Rebecca, i s'ha sabut les últimes hores que la primera proposta de Jonathan Andy és anar-hi molt pront al matí, quan és de nits, encara a l'hivern,
sí.
Allà, i que tot això no és cap acusació, però, bueno, i volia anar a nit, són informacions, no? I que també, una informació que també poseu avui, és que Jonathan Andy que ha dit, doncs, que bueno, que ells solien caminar, que una cosa que feien junts, i que els Mossos, amb l'anàlisi, doncs, sí, les seves converses durant 10 anys, diu que és l'únic cop que han anat a caminar, o que les úniques referències d'una caminada és aquesta.
Sí, clar, com dius tu, efectivament això són dades, és a dir, això, voler anar a caminar a les 7 del matí... No és per ser una incriminatori, no? Però és cert que si poses una al costat de l'altra, no? Totes aquestes dades, bueno, doncs, a judici doncs, dels investigadors, a criteri dels investigadors, això fa un relat que apunta cap a la incriminació, no? I sí, la proposta inicial de Jonathan, el seu pare, era anar a caminar un divendres, és a dir, el dia abans. Això finalment es cancela perquè tenen un sopar d'empresa. I el dia següent és cert que és el pare el que escriu al fill i diu, escolta'm, fem finalment aquesta excursió, no? I és quan van, doncs, pel vols del migdia del dissabte 14 de desembre. I sí, aquí hi ha una altra contradicció en el sentit de que Jonathan efectivament declara que acostumaven a anar a passejar junts i tot el personal que ha declarat davant de Mossos, els assistents més personals, d'Elisa Càndic diuen que això, com a mínim, no? En el seu coneixement, doncs que això no es produïa, que l'Isaac no anava a caminar amb el seu fill. Igualment, en l'anàlisi que han fet els Mossos del telèfon, dels missatges del telèfon d'Elisa Càndic dels últims 10 anys, no consta cap comunicació entre ells en el sentit de, doncs això, de propostes d'anar a caminar. Això vol dir que no anessin a caminar? No necessàriament. Podíem parlar-ho en persona o d'això, però és curiós, certament, que no consti cap referència a caminar excepte doncs, aquesta proposta del 2024, que és quan van passar els fets.
Tu, Jesús, has estat al lloc dels fets?
Sí, hem estat, sí.
Tinc un amic que tampoc vol dir res, perquè viu a Collbató i que el fa molt sovint aquest camí, i em diu que és un camí fàcil de fer, que s'ha de tenir mala sort per caure i despenyar-se i morir. És el que em va dir, bueno, pot passar. Pots caminar i caure un test al cap. Sí.
Clar, no, és cert. A veure, les percepcions sempre són molt, molt personals. Potser una persona més avesada a la muntanya doncs, ho pot trobar més o menys fàcil, no? Però és cert, per parlar de coses més potser objectives, no? Hi ha un informe, nosaltres també ho vam publicar, del Patronat de la Muntanya de Montserrat, que és l'organisme que cuida doncs, aquell entorn natural, que diu que el camí de les Faixades és un camí fàcil, que no s'han produït mai incidents en el sentit d'accidents, eh? Una altra cosa són rescats o gent que es perd, no?, en un altre punt de la muntanya, però que allà no hi havia hagut incidents, que es fan excursions infantils, es fan curses... I és cert que és un camí senzill. Què passa? Que aquell punt on va caure Elisa Càndic és l'únic, o pràcticament l'únic, del camí en què una caiguda doncs, et porta o pot portar una conseqüència fatal, perquè hi ha un terraplè inclinat, en fi, que acaba amb un penya-segat, i allò sí que és una caiguda vertical de gairebé 100 metres. No? En altres llocs del camí hi ha matorrals, hi ha algun tipus doncs, d'element de subjecció, no?, que impediria o podria impedir que caiguessis pel precipici, no? Però justament és un punt o l'únic punt on, insisteixo, el camí no és que sigui insegur allà, sinó que sortir-se del camí doncs, podia tenir pitjors conseqüències.
De fet, sobre aquesta qüestió que comentàvem del caminar, si anaven junts a caminar o no, una de les coses que el Jonathan Andy que sempre va dir és que tenia una relació, era bona que, amb son pare, que tenia una bona relació i que no hi havia cap doncs, desavinença ni personal ni professional. I els Mossos de seguida contradiuen o construeixen un relat psicològic d'en Jonathan o construeixen o armen una sèrie d'indicis doncs, per dir que no, que hi havia que hi havia, diríem, no un enfrontament, però hi havia, diríem, desavinences, que hi havia, diríem, una paritat o criteris no coincidents en alguns temes, i es parla, doncs, d'aquesta idea d'Isaac Andic de crear una fundació on deixar part dels seus sous, dels seus diners, cosa que no hauria agradat ni a Jonathan Andic ni a les seves germanes Judith i Sara. Això també ho comenteu en aquest article.
Bueno, més que no, t'explico una mica, és a dir, això de la mala relació, que és veritat que és tot el que sobrevola, no?, d'alguna manera, la tesi policial, aquí, com en tot, hi ha doncs, discrepàncies. Els testimonis més propers a la família Mango diuen que la relació era bona. Bé, el Jonathan Andic diu, això vam explicar també la seva declaració en el jutjat, que havien tingut en el passat, doncs, bueno, com qualsevol pare i qualsevol fill, doncs, conflictes o desavinences, però que en el moment dels fets, que la relació, segons ell, és bona. Què diuen Mossos? Bueno, doncs per l'anàlisi dels missatges, doncs que no, que aquesta relació no era bona. Tenen també doncs, tota la informació de la teràpia que seguia la família, no? Una teràpia psicològica doncs, per superar certs conflictes, on aquí el Jonathan havia expressat doncs, aquestes idees de cert ressentiment cap al seu pare. I l'origen, sembla ser, d'aquests conflictes doncs, és de naturalesa econòmica, però aquí, curiosament, el que expliquen és que un cop que el fill coneix no, l'existència, o la millor dit, els plans del pare per crear aquesta fundació, d'alguna manera bueno, vol arreglar o vol parlar amb el seu pare perquè li deixi una herència en vida, no? I de fet, això és del que havien de parlar, suposadament, en aquesta excursió final. No, no sabem la naturalesa exacta d'aquesta fundació, quants diners no, s'havien de dipositar aquí, això ara per ara no ho sabem, però no sembla que això fos una merma no, supersubstancial en el patrimoni que havia de rebre el Jonathan. Pel que ens diuen, sí, és cert que les altres germanes no tenien problema en principi amb la fundació, no? Però bueno, és un element, insisteixo, com d'altres, estem en plena investigació, s'ha d'acabar d'aclarir tot això, jo entenc que hi haurà declaracions els propers mesos també sobre aquesta qüestió de la fundació i, per tant, tot això queda ara una mica més de nebulosa, no?, pendent d'aclarir, i jo crec que s'anirà esclarint en propers mesos.
Mira, esmentaré altres indicis molt breument. Un d'ells és en relació doncs, a una marca de sabata que hi ha en el lloc on va caure, que els Mossos, per posar-ho molt sintèticament i no em voldria equivocar, diuen doncs, que no és una marca natural, sinó que s'ha de fer, diríem, amb certa doncs, voluntarietat, s'ha de refregar com tres vegades endavant i endarrere el peu perquè quedi aquella marca com va quedar, cosa que els hi estranya, i també parlen de la caiguda, de com va caure. En aquest cas, Isaac Andic, l'anàlisi de la caiguda i el cop, no? Que també els hi fa aixecar alguna cella, no? Perdona.
Sí, no, disculpa, digues.
No, i finalment, per no tampoc doncs, centrar-nos en analitzar cada un dels elements, hi ha la qüestió que ha sigut, diríem, notícia a les últimes hores del telèfon, no? D'aquest telèfon que tenia Isaac Andic, aquest iPhone que tenia Isaac Andic, Jonathan Andic en el moment dels fets i que va conservar temps i que va, en aquest cas, se sap que Jonathan Andic va esborrar voluntàriament part de la informació que hi havia al telèfon i que després el va perdre directament o li van robar en un viatge llampec a l'Equador, un viatge de pocs dies, i aquí això ha sigut notícies últimes hores perquè, de fet, vosaltres ho dèieu, que no s'havia ni arribat a activar el telèfon en aquest viatge a Equador, no? I que s'havia... I aquí, doncs, en aquest cas, la família, o en aquest cas el Jonathan Andic, que ara, doncs, amb una sèrie, doncs, de bueno, amb bufets d'advocats molt potents i també, doncs, amb agències d'investigacions privades i tal, han entrat amb tot en la seva defensa, com és normal, doncs diuen que sí que el va... que l'ha fet servir, i això és el que els Mossos intenten aclarir ara mateix sobre aquesta pèrdua d'aquest telèfon, que era el telèfon que tenia Àndic en el moment dels fets, no? Aquesta és una qüestió bastant rellevant ara mateix.
Sí, aviam, aquests que has mencionat són potser els indicis que més té treballats també la defensa. El tema de l'empremta, certament, és un tema tècnic molt, molt complicat, però bàsicament la defensa diu que això... Mossos no li donen una gran importància i la defensa diu que no hi ha cap cadena de custòdia sobre aquesta empremta i que, a més, podria ser fins i tot obra dels mateixos Mossos que van pujar, no, en el moment de l'accident. No és una qüestió gaire rellevant per la investigació, pel que ens diuen. Pel que fa a la caiguda, doncs el que hi ha és que no, l'Isaac Andic no presenta a l'autòpsia lesions en les palmes de les mans. Això pels investigadors vol dir, doncs, que no podia ser accidental. En canvi, la defensa, doncs, ho rebat a partir, doncs, d'una artrosi de genolls que patia l'Isaac Andic i d'una caiguda prèvia, que això sí, és cert, que va patir al febrer del 2000, uns mesos abans, 10 mesos abans, a Barcelona, i ells venen a dir que, degut a aquests problemes de genolls, no podia o no tenia... no era prou àgil en posar les mans, no?, en una caiguda, i això explicaria l'absència d'aquestes lesions. I que pel que fa al telèfon també és una qüestió tècnica, difícil, que s'haurà de veure. La defensa diu que sí consten trucades, no?, han mirat la tarificació espanyola i que consten trucades d'aquell telèfon, i defensen que li van robar, no?, un furt en una plaça de Quito, i justament la jutgessa el que ha demanat és això, no?, la tarificació d'aquestes trucades i missatges, per esbrinar simplement, doncs, si efectivament, primer, el mòbil va donar un senyal allà, i més enllà d'això intentar esbrinar què va passar, no? Però, bueno, és una qüestió també molt tècnica i en discussió, i que jo crec que es podrà aclarir properament.
Sí, en el sentit dels detalls, com que Jonathan Andic va esborrar o va desactivar, doncs, l'aplicació aquesta, que mesura, doncs, la salut del cos, els passos, etc., just en arribar... abans d'arribar, doncs, a Quito, etcètera, en qualsevol cas. Ahir, una nova interlocutòria de la jutgessa esmentant una tercera persona, que és una novetat, en aquest cas, la psicòloga que d'alguna manera tractava la relació familiar, perquè això al cap i a la fi s'ha convertit, doncs, en una trama, doncs, de novel·la psicològica de pare i fill, el que estem, nosaltres com a espectadors, com a lectors de la premsa, ens estem veient, que hi ha aquest vessant importantíssim, perquè, clar, com tu bé dius, no hi ha una prova incriminatòria directa, no hi ha una arma del crim, no hi ha ni una imatge que es veu, doncs, com algú de la caiguda, etc. Llavors, doncs, tot s'està construint amb elements, diríem, circumstancials, no?, d'alguna manera. Llavors, ahir la jutgessa parla d'aquesta psicòloga que hauria tingut un paper clau en la trobada per anar a caminar. Pot ser que és el,
bueno,
que apunten?
Aviam, el que diu la jutgessa és, escolti'm, anem a mirar si podia haver intervenció de terceres persones, i cita la terapeuta, però amb una prevenció, és a dir, aquesta persona no està citada, com ni molt
ja,
menys,
ni imputada, ni
investigada, com a mínim per ara, no?, o que sapiguem, i no hi ha una implicació, pel que ens diuen les nostres fonts, en el sentit que ella, doncs, pogués participar, no?, en el pròpiament en la hipòtesi de que això hagués estat un homicidi. Què passa? Que ella sí que té una intervenció en el conflicte, no?, com a terapeuta, en la resolució del conflicte econòmic entre pare i fill, i segons l'autojudicial, d'alguna manera ella incita, ho diu amb aquest verb, no?, a l'Isaac Andic, a acceptar la proposta del pare de que li deixés una herència en vida, no?, és a dir, part del patrimoni en vida. Llavors, clar, aquí és on la jutgessa i també la fiscalia, doncs, volen veure fins a quin, no?, fins a on va arribar aquest paper de mediar o no mediar d'aquesta persona. I és en aquest context que es produeix aquesta menció, no?, a terceres persones, que en realitat, quan un llegeix l'auto, doncs, clarament, a més es diu de manera explícita, doncs, es parla d'aquesta persona, no?, d'aquesta terapeuta.
Ja anem acabant. Jesús, escolta, ara la defensa, doncs, està treballant amb tot, com no pot ser d'altra manera. A més, Jonathan Andic té, diríem, la capacitat econòmica, adquisitiva, la capacitat, doncs, material per vestir-se i per, en aquest cas, envoltar-se dels millors professionals. Fins i tot la defensa està qüestionant informacions periodístiques de forma molt, molt assertiva, no? Hem vist ara, doncs, hi ha una agència d'investigacions privades molt, molt mediàtica, molt coneguda, amb certa doncs, solvència o eficiència, que és Método 3, a Espanya, a Catalunya, i ha sortit ara, doncs, el seu, diríem, bueno, aquest Francisco Marco, ha sortit als mitjans de comunicació, doncs, qüestionant informacions periodístiques i també acusant que hi hauria algun element dels Mossos d'Esquadra que té ganes de sí o sí encausar, com si hi hagués alguna cosa personal, a Jonathan Andic. Et sorprèn aquest gir, no? Aquesta mediatització una miqueta del cas en aquests nivells?
Bueno, això vam intentar explicar-ho també. Aquest és un procés molt mediàtic, que això, si arriba a judici, serà un jurat popular, és a dir, nous ciutadans els que el jutjaran, i per tant, doncs, la defensa, a més de donar la batalla jurídica, no? Això que dèiem de combatre els indicis, també ha decidit donar aquesta batalla més en el terreny de l'opinió pública, i és en aquest context, doncs, que el detectiu, l'investigador privat de la família, el Francisco Marco, doncs, va anar a les ràdios i a les televisions aquí a Catalunya per explicar, és veritat, amb molta vehemència, no? Doncs, a defensar la innocència de Jonathan, i com deies, doncs, atacar també el cap de la investigació. Més que atribuint-lo, doncs, una intervenció malèfica, més que això, doncs, per dir, escolta'm, això no s'ha fet bé, no? I no ha tingut un interès en saber la realitat, perquè el seu convenciment, doncs, és que el Jonathan és culpable, no? Llavors, sí, és a dir, aquesta persona els ha fet d'alguna manera de portaveu i de defensora, no?, del Jonathan davant de l'opinió pública. I això, doncs, té cert sentit, com deia, en el context d'un cas molt mediàtic en el qual la gent, doncs, va veure la imatge també, no?, del Jonathan Andic emmanillat, arribant als jutjats, i per tant, doncs, davant d'un possible jurat popular en el futur, doncs, és important també per les parts, sobretot per la defensa, doncs, d'alguna manera anar construint un relat que pugui beneficiar o com a mínim que introdueixi elements de dubte en el cas.
Sembla que aquesta coneguda com condemna al telediari només sigui transcendent o només sigui rellevant quan afecta els rics. Perquè de condemnes telediaris en veiem constantment. D'imatges, doncs, de persones pobres, emmanillades, quan no caldria. No? Però quan hi ha gent que puja les mans al cel, quan és una persona, en aquest cas, rica o de certa notorietat social o política o econòmica, que és emmanillada, en fi. En qualsevol cas, deixa'm demanar-te, coneixes algun antecedent d'alguna sentència, algú sense una prova final, com dèiem, incriminatòria? És una imatge sense... Que tot sigui...
Sí, ara no et sabria mencionar casos concrets, però hem estat parlant aquestes setmanes també, i és veritat que per condemnar algú, fins i tot per un delicte greu com un homicidi, a vegades no... És a dir, a vegades ha passat això, no hi és necessària una prova directa, no? Perquè això a vegades és difícil, però sí és veritat que llavors s'exigeix un reforç, no? En la prova indiciària, doncs, ha d'estar molt ben entrenada, no? Molt reforçada i que sigui sòlida, no? Però sí, efectivament, hi ha condemnes sense proves directes, fins i tot en casos greus com és un homicidi, no?
En aquest cas...
No seria un obstacle, tot i que sí que és una dificultat afegida important.
En aquest cas, doncs, els tres estaments, policia, jutjats, fiscalia, que en aquest cas... apunten cap a Jonathan Andic, tot gira entorn al mòbil, no? Seria?
Bueno, sí, això és el rerefons que hi ha en aquesta investigació, és que hi hauria un mòbil, com
econòmic,
diu la jutgessa econòmic, però clar, els mòbils a vegades també són complicats, no? Perquè moltes vegades les motivacions són pertanyen a una esfera com molt, molt personal, i el que bueno, es pot aparentar un mòbil exclusivament econòmic, però pot haver més elements. No dic que sigui el cas en el tema Andic, però és cert que sí que necessites d'alguna manera una certa motivació o que això li dona un cert sentit al relat, però els mòbils són a vegades difícils d'identificar.
Escolta, has rebut algun tipus de pressió, Jesús?
Nosaltres no. Fem la nostra feina, intentem que tot el que expliquem, doncs, estigui contrastant, donant veu a tothom, és a dir, en el sentit, doncs, que, escolta'm, ara hi ha un escrit de la jutgessa, l'expliquem, ara la defensa diu alguna altra cosa, l'expliquem, i és la nostra feina, no? Vull dir que, en aquest sentit, no, no en tinc problemes.
Escolta, et puc demanar com et vas dedicar a això d'aquesta part del periodisme, en aquest cas El País? Sempre t'ha interessat? Llegies novel·la negra? Veies Colombo a la tele quan eres petit?
No, que va. No especialment, no, en absolut. Jo vaig començar, és cert que fent successos, perquè, bueno, doncs és la... quan un entra jove en una redacció és una secció exigent en aquest sentit i bueno, que requereix doncs, de disponibilitat de temps i vaig començar a fer això i després una mica com a pas natural doncs, vaig passar a fer tribunals i és cert que és una secció fascinant perquè et permet doncs, a partir de parlar amb gent, d'estudiar sumaris, doncs, entendre moltes coses, no? I investigar i per tant doncs, és fascinant, però més enllà inclús d'aquest món més negre o criminal dels homicidis, doncs, casos de corrupció, atemptats terroristes, en fi, és una mica més un ventall molt, molt ample, però certament moltíssimes coses de la vida passen pels tribunals, també de nivell econòmic, esportiu, etc. I, per tant, doncs, et dona un panorama molt ampli de les coses que és interessant.
Deies una reflexió molt interessant, que és una secció molt exigent perquè implica tractar la informació amb allò tan bàsic que t'ensenya a la universitat de les 5 U's doncs d'una manera absolutament religiosa, no? I, uh-huh. I has, o sigui, no la pots cagar, no? Uh-huh. Parlant en plata, fent això, no?
Has d'intentar. Evidentment, tots cometem errors i ens podem equivocar, però els de tribunals tenim l'avantatge de que com a mínim intentem sempre tenir papers, no? per documents que sustentin això que diem i per això és important també doncs, poder contrastar la informació.
Com teixeix algú una xarxa de fonts dins dels tribunals, dins la policia? Com es fa això? Necessites també doncs, tirar doncs, allò que diuen en castellà com don de gentes? És el respecte que et guanyes?
És el respecte que et guanyes? Tot això, però jo suposo que és qüestió de temps, efectivament, que guanyar-te un cert respecte en el sentit de que expliques les coses amb una certa, no, de manera amb seriositat, sense frivolitzar i sobretot ajustant-te als fets. I tot això doncs, és anar-s'ho treballant al llarg de molts anys. I bueno, per mi és com a mínim la manera, no?, de fer-ho.
Jo recordo un article teu que em va emocionar molt, perquè jo és el que busco en un diari també, no?, entendre les grans qüestions de la vida a través de les petites històries, no? Uh-huh. I recordo la història d'un al·lot que es deia Marcel, que es va suïcidar a la presó.
Sí.
I era un tema, era una història, estic parlant de memòria, però en la qual, doncs, s'investigava la feina d'algun funcionari, no? Em sembla d'una psicòloga, d'un psicòleg, sobre si l'havia rebut, perquè era un al·lot molt jove, no recordo si era just de 16 o 17 anys menor d'edat o tenia 18 o 19, o sigui, era molt jove.
19 anys, crec recordar,
I que... com que si hi havia hagut algun tipus d'imprudència, la família, no deia... no
sí, la família anunciava, és a dir, com que ella havia manifestat la seva intenció, no?, un cop ja al centre penitenciari de suïcidar-se, d'alguna manera, bueno, el que va passar és que no es va activar el protocol, no?, de prevenció del suïcidi que existeix a les presons catalanes, i bé, la família doncs denuncia que això va ser un mal funcionament del sistema, no?, i va portar-ho en el jutjat per investigar si l'administració havia estat efectivament negligent.
És un article potser fa 5 o 6 anys, eh? No me'n ve el cap, però...
No recordo la veritat, però sí, potser... Sí, potser fa...
O més, o 5, sí. Però recordo que pensar només en la família d'en Marcel, pensar doncs, en com estan les presons, en aquest cas, doncs, a l'Estat, pensar en el càrrec, diríem, amb el pes que ha de portar doncs, aquesta psicòloga o aquest psicòleg que potser no va fer la seva feina bé. O sigui, hi ha molts elements que penso, ostres, treballar i escriure sobre això. Clar, l'altre dia parlant, preparant l'hora, no?, de fer aquesta entrevista amb tu, em deies, no, és que he anat a portar els fills petits, o portant la nena petita a l'escola, no sé què, tal, em deies. I penso, com viu un... amb un peu sempre al cantó una miqueta més obscur, més fos de la societat, no? I després criant a casa, no? Com ho portes, tu, això?
Bueno, bé, intentes separar-ho. És cert que després, doncs, al cap hi vas donant voltes, no? Sobretot quan et trobes històries, doncs, com aquesta que ara mencionaves. Això, evidentment, et va deixant una... No, una, no és una qüestió d'un trauma puntual, però sí que jo noto que et va deixant al llarg dels anys com una certa, no?, unes petites empremtes i tal, i va quedant, no? Però, bueno, després intentes també, doncs, veure les coses d'una altra manera i evidentment, fer la teva vida amb absoluta normalitat, no? Però sí que et van deixant com un pos o una certa empremta, no? I a mesura que vas coneixent situacions d'aquestes que, bueno, després tens un viatge segurament, no?, a l'enfocar certes coses de la vida, doncs, amb una perspectiva que una persona que no es dedica a això o que no veu aquestes cares de la societat, doncs no hi pensa d'inici, no? I, bueno, i forma part també de la, penso, de la nostra feina i, bueno, i ja està, intentem posar-nos, doncs, l'escut a vegades quan estem amb aquestes històries i explicar-les el millor possible.
Jesús García, bueno, moltíssimes gràcies perquè t'hem exprimit, ben exprimit aquest matí aquí a la Ràdio Pública de Formentera. T'agraïm molt el teu temps i que, en fi, doncs, t'hagis vingut a parlar no només del cas Àndic exclusivament, sinó també, doncs, de l'ofici de periodista en aquest àmbit, doncs, de tribunals i crònica policial. També recordo tota la teva feina amb els casuals, que pensava, ui, mare de Déu, pobre Jesús. Però, en fi, moltíssimes gràcies.
No, un plaer, i gràcies a vosaltres i enhorabona per la feina.